Són les 10 del matí.
Ràdio Rubí, notícies.
Bon dia. L'equip de govern revisarà una intervenció que el regidor de Vots, Carlos Velarde, va fer ahir al ple per si fos constitutiva d'un delicte d'odi. Els fets en qüestió van tenir lloc com a resposta a la lectura d'una declaració institucional pel Dia contra la Discriminació Racial. Segons l'executiu, la declaració institucional va ser consensuada prèviament per Junta de Portaveus, sense que Vots mostrés aleshores el seu rebuig. L'alcaldessa Ana María Martínez va ser l'encarregada de llegir-la.
L'Ajuntament de Rubí declara el seu ferm compromís amb l'erradicació del racisme, fent especial èmfasi en el racisme estructural i la discriminació racial que cal abordar des d'una perspectiva interseccional. En aquest sentit, es prioritza la promoció de polítiques antiracistes que garanteixin la igualtat de tracte i l'erradicació de qualsevol forma de racisme i discriminació.
Després de la lectura, Velarde va demanar el torn de paraula i, entre altres coses, va dir això.
Los auténticos hechos que promueven el odio son protagonizados por aquellos que, en su carencia de integración en nuestra sociedad y nuestros valores, muestran sin tapujos su incompatibilidad con la cultura europea de respeto a todo el mundo, en especial a la mujer y a nuestra tolerancia religiosa. No sabemos quiénes son ni qué han hecho o dejado de hacer en su lugar de origen, y que además la gran mayoría son varones en edad militar que provienen de lugares con culturas incompatibles con la nuestra. No podemos apoyar medidas como estas, puesto que el racismo que nos intentan vender no es una realidad de nuestro país.
Com a resposta, el portaveu d'En Comú Podem, Andrés Medrano, va recordar que el Codi Penal regula els delictes d'odi i va instar a estudiar si seria el cas de les paraules del regidor de Vots. Després d'aquesta intervenció de Medrano, l'alcaldessa va confirmar que revisaria la intervenció de Velarde de cara a aquesta possible denúncia per delicte d'odi. I dilluns comencen els assajos dels ballarins i ballarines que un any més protagonitzaran la Ballada de Gitanes de la Festa Major d'enguany. Serà dissabte 28 de juny i reunirà 42 colles que ballaran tota la dansa i 10 més que faran l'entrada. En total, més de 700 persones. L'Esbart d'en Saire, organitzadora de la ballada, prepara aquesta activitat durant tot l'any, però a partir de dilluns i fins al 16 de juny s'ha programat assajos per tenir-ho tot enllestit de cara al dia de la ballada. Els quatre primers assajos, dilluns 31 de març, el 7 i el 28 d'abril i el 5 de maig, es faran a l'edifici Espona a partir de les 9 de la nit. Estan adreçats a les persones que encara no han ballat mai o que no coneguin la dansa. Ho explica la Júlia López, de la Comissió de Gitanes de l'Esbart.
Els quatre primers assajos que fem a l'Espona els fem només per persones que no han ballat mai la dansa. Ensenyarem els passos a poc a poc, un per un, individual, l'entrada i les gitanes senceres. Sobretot ens centrem en fer el primer, el segon xotis, el tercer xotis, les catxutxes, la jota i una mica repàs de tot. És important que vingui només gent que no ho ha ballat mai, perquè som moltíssima gent i nosaltres ja sabem que començar a venir a gitanes fa festa amb bastió. La gent li encanta, a mi també, la veritat. Però hem d'intentar que aquests primers siguin per gent nova, que no se sàpiga la dansa, o gent que porta màxim un any ballant, que realment ha de repassar, perquè si no, no hi cabem.
Aquests primers assajos s'ensenyaran les gitanes de forma individual i per parelles. Les sessions posteriors ja són per les colles. I en informació general, la inflació ha baixat 7 dècimes al març a l'estat respecte del mes anterior fins a situar-se en el 2,3%.
T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
En esports, diverses cites per aquest cap de setmana i començam amb el futbol de Lliga Elit. Toni Bravo.
La Unió Esportiva Rubí torna a jugar a domicili. Serà contra un dels equips de la zona alta de la Lliga Elit, el Sant Mauro. Els de la Noia són quarts, amb 37 punts. Els de José Solivelles, vuitens, amb 30. A 6 de les places, l'ascens, però atenció, a 3 del descens. Nova oportunitat perquè els nostres, com a visitants, guanyin el seu primer duel. La cita diumenge a les 5 al Municipal de Santa Margarida de Montbui i el podreu seguir en directe en aquesta web o a la 99.7 de la FM. Quan el Juventut 25 de setembre viatja cap al Baix Llobregat, trepitja el camp del Sant Feliuenc, a la zona alta de Primera Catalana. Són cinquens, amb 38 punts. El 20 ha pujat a la vuitena plaça, amb 30. La cita, dissabte, a les 5 de la tarda. I pel que fa a segona catalana, el filial del Rubí rep el Pallejà, rivals directes a la zona baixa de la taula. Estan just per sobre dels de Blai Martí, ocupen la 12a plaça amb 28 punts, mentre que el Rubí B és 13è amb 27. Una victòria els trauria de la zona de descens. La cita diumenge a 12:45 a Can Rosés.
Més informació en una hora. Ara arriba na Patri Díaz amb la tertúlia.
Serveis informatius de Ràdio Rubí.
Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
La Unió Esportiva Rubí se'n va a Igualada aquest diumenge. Serà la primera visita a domicili de la temporada que acabi amb victòria dels nostres? La resposta al 99.7 de l'FM i a la nostra web des del camp de Sant Mauro. Arrencarem 5 minuts abans de les 5 de la tarda.
A peu de camp. Tots fem esport.
Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
Us espero el divendres, a les 6 de la tarda, a Ràdio Rubí.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Escucha Emprende, el programa de y para emprendedores. Todos los lunes de 19 a 20 horas. En Radio Rubí 99.7 FM o en www.radiorubí.cat.
Les novetats de la música en català les trobareu a Actualicat. Agenda, notícies, efemèrides, entrevistes. Els divendres a les 9 del vespre a Ràdio Rubí, Actualicat.
¿Te has planteado experimentar con la música y quieres descubrir nuevos géneros musicales? Este es tu programa, Experimenta. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Tienes un nuevo mundo por descubrir. Presentado y dirigido por Adriana Guizabal. El programa musical de Radio Rubí que trata la música alternativa desde un punto de vista experimental. No te lo pierdas. Experimenta.
10 i 10 minuts del matí d'aquest divendres, dia 28 de març. Estem ja acabant aquest mes. La setmana que ve estrenarem l'abril, anava a dir l'estiu. Quines ganes d'estiu. Imagineu-vos. Anava a dir, estrenarem l'abril la setmana que ve i sembla que aquesta primavera ja la comencem a notar pel que fa a les temperatures, hi ha moltes coses i també a les tensions, per exemple, que es van viure ahir al ple municipal, al ple corresponent al mes de març. Comencem per aquí, però abans de res saludem, òbviament, els nostres tertulians de divendres. Lídia Juste, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Joan Manuel Fernández, molt bon dia.
Bon dia.
Manuel Álvarez, buenos días, bon dia.
Buenos días, bon dia.
Com sempre, gràcies als tres per venir. Deia que començarem pel ple, repassarem alguns dels temes, però sens dubte una de les coses, doncs, que hem de destacar avui és aquesta intervenció del regidor de Vox, Carlos Velarde, que ahir durant aquesta sessió plenària doncs es va llegir una declaració, perquè l'altre dia, doncs, commemoràvem el Dia contra la Discriminació Racial i l'Ajuntament, doncs, va llegir, en aquest cas l'alcaldessa, va llegir una declaració institucional com es fa el Dia de la Dona i dies d'aquestes característiques, i després de llegir Ana Maria Martínez doncs aquest manifest, el regidor Robert, l'escoltarem, el regidor Carlos Velarde de Vox deia aquestes paraules.
Los auténticos hechos que promueven el odio son protagonizados por aquellos que, en su carencia de integración en nuestra sociedad y nuestros valores, muestran sin tapujos su incompatibilidad con la cultura europea de respeto a todo el mundo, en especial a la mujer y a nuestra tolerancia religiosa. No sabemos quiénes son ni qué han hecho o dejado de hacer en su lugar de origen, y que además la gran mayoría son varones en edad militar que provienen de lugares con culturas incompatibles con la nuestra. No podemos apoyar medidas como estas, puesto que el racismo que nos intentan vender no es una realidad de nuestro país.
Ah, de fet, explicaven que aquesta declaració havia estat consensuada a la Junta de Portaveus. Això vol dir que quan arriba el ple, suposadament, això vol dir consensuar, doncs en principi tothom l'aprova, però doncs, com podeu escoltar doncs a Carlos Velarde, aquesta és o era l'opinió sobre aquesta qüestió. A partir d'aquí...
A partir d'aquí.
Bueno, es lo de siempre, que están contra los árabes y todos los ven asesinos, y todos los ven yihadistas,
Si solo fueran árabes, Manuel.
No,
me parece que están en contra de todo aquel que no tenga un estándar claro, que es el tuyo, blanco.
Los latinos son
blanco europeo.
Los latinos son bien acogidos en su gran mayoría por la ultraderecha, pero los árabes le tienen una fobia, fobia.
Bueno, y a las mujeres, terrible. Al colectivo LGTBI, bueno, listas largas.
Pero bueno, nos estamos entrando en una cuestión.
Estamos hablando de migración, yo creo.
Estamos hablando de migración. Los emigrantes árabes no los quieren. Entonces, ¿qué hacen para que el pueblo les tenga miedo y se separe de ellos y no se mezclen? Como cuando eran los gitanos. No te juntes con un gitano. Y el gitano venía medio desnudo, el pobre, y se encontraba más solo que la una para jugar. Pues ocurre lo mismo. Quieren separarlos, a los árabes, del resto de la población.
Pero tú te enfocas en los árabes, pero yo te diría que, por ejemplo, los negros tampoco no son ben rebuts, gens però... ni mica, los africans, digue-li com vulguis, no? Vull dir, perquè jo... busques la terminologia correcta. Els africans, ni ver-los en pintura. Els llatins, cuidat, que molts pertanyen a segons quines organitzacions, tampoc. O sigui, és el tema de la migració. I és curiós perquè que surti ara, ells d'això en fan bandera des del principi, no? Però, precisament, a mesura que van sortint dades que diuen que si Europa, és el que dèiem, no? Té un índex de natalitat baixíssim, que amb la aportació de la migració que ha començat a treballar, independentment de que siguin treballs de millor o pitjor remuneració, però que s'han posat a treballar, que cotitzen, etcètera, etcètera, doncs la remuntada econòmica també en part és responsabilitat d'aquest col·lectiu que ha entrat de nou al món laboral. Una altra cosa és el replantejament que s'hagi de fer sobre aquest tema que un dia en parlàvem, no? Sobre el tema de la migració, de dir, a veure, com gestionem tot això? Ara, negar que en aquest moment Europa necessita allò personal en moltes àrees i parlar en genèric, no? D'aquesta manera que parlen de la migració, quan aquí hi ha moltíssima gent que ve a guanyar-se la vida, que ve a treballar, a estudiar i a guanyar-se un porvenir, que jo no dic ni tot són flors ni tot són violes, però, home, passa que és el seu discurs.
A ver, después de la Segunda Guerra...
El discurs de la por.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se lleno de migrantes. Alemania está llena de turcos. Francia, todas las colonias que tenía.
¿Dónde iban los españoles? ¿Dónde miraban los españoles? ¿Alemania?
Claro, y todas las colonias que tenía Francia, se han venido, la mayoría de los árabes que están en Francia. Exacto. Tienen su carné de francés.
Y de todas las colonias.
Entonces, Inglaterra igual, tenía un montón de colonias en la Índia, por ahí, todos están en Inglaterra.
Però és que a més no és que ho diguem nosaltres, en relació al que deies, Lídia, ho diuen fins i tot des de les pròpies patronals. Em refereixo l'altre dia, fa uns dies ho deia Antonio Cañete, que és el president de la PIME, però també m'ha escoltat a d'altres patronals, entitats, etcètera, dir que si no l'economia no tiraria endavant, per moltíssimes raons, perquè a més, ara obriríem aquí un debat, jo em vull centrar més en el que és Rubí, perquè a més, miraran des de l'Ajuntament si aquesta declaració és constitutiva de delicte d'odi. Per tant, pot tenir més recorregut aquesta declaració.
El mateix va passar aquí a Catalunya de manera especial als anys 60, no? Amb la gent que vam venir degut a que faltava mà d'obra i allà com el franquisme... Aquí van donar la indústria al franquisme de manera especial o va recolzar, no? I Andalusia no. Andalusia els caciques, els terratinentes i tota aquesta tribu de l'Ibaba, no? I llavors, falta de treball en allà, manca de treball aquí, va haver-hi aquesta migració. De tota manera, continuo dient que hi ha un sector molt petit encara de catalans que no accepten això. Vull dir...
Que no accepten el que...
La migració. Els que venim de fora... De segona categoria.
Suposo que refereixes a Aliança Catalana.
No, Aliança Catalana i no només Aliança Catalana, Aliança Catalana.
Jo sempre dic que hiperventilats n'hi ha tots dos cantons.
Per això.
Vull dir, saps allò, a l'extrem de tant de gent que ha vingut aquí a Catalunya però que ni es vol integrar de cap de les maneres, ni vol conèixer les seves tradicions, ni té per què parlar la seva llengua, ni res de res. No és que no puguin, és que no volen, d'acord? I per tant és una hiperventilació com la catalans que pensin que tot aquell que va venir de fora allò no és un ciutadà de primera, que això, vaja, Catalunya no seria el que és si molta d'aquestes gent no hagués vingut. És que fins i tot és absurd, no? Sí. Vull dir, pensar això perquè ho és, no? Però en relació al que deia la Patri del tema de la indústria, jo ara fa poc encara recordàvem com l'Angela Merkel, que és una dona que Europa va tenir molt de poder, en el seu moment la indústria alemanya li va dir que ens quedem sense mà d'obra, que necessitem, que la indústria alemanya és molt potent. Entre altres, qui en aquell moment estava en una situació... els sirians. Els sirians tenien un nivell educatiu alt, perquè tenien un bon nivell educatiu. Doncs Alemanya va dir sirians cap aquí i va començar, evidentment, a acollir informàtics, enginyers, etc. Evidentment, també va acollir altre tipus de gent, però sobretot, per què? Doncs perquè la indústria alemanya li va dir o ens espavilem o venen aquí, venen a Rubí, s'emporten personal de Rubí. Faig broma, però no és cert, vull dir, hi ha companys del meu fill que estan treballant a Alemanya. Han vingut aquí, els hi han fet una oferta de feina, una oferta de lloc de treball, uns cursos de llengua, un nivell de vida, que ara feina hi haurà perquè tornin.
Això és el mateix que deia, perdona, que deia abans, i això ho he repetit moltes vegades aquí, la gent que ve, que en aquest cas a Catalunya, si estigués en un altre lloc, idènticament passaria el mateix. Ha de respectar el tarannà d'allà on vas.
Sí, sí, això estem d'acord.
És més, jo per mi tens l'obligació d'incorporar-te a aquella societat. I jo ho dic per mi mateix, vull dir, jo he intentat al llarg de la meva vida doncs incorporar-me a la societat on visc, no? I això no vol dir que renunci i que em caigui una llàgrima quan vegi per la tele una xirigota, una comparsa o una cosa d'aquesta, no?
Però és que jo crec que no és incompatible.
No és incompatible. No són blanc o negre.
A tu t'està dient que aprenguis català, que és el més essencial, no t'està dient que tu no puguis dir pixa, això, ni...
Així, a més,
no tinc accent,
és una oportunitat més de tenir no, opció al món laboral, de tenir més possibilitats. Ara, aquí, el que s'ha de posar piles és la gent, que no té prou llocs on la gent que vol estudiar català, que ve de fora...
Si l'altre hi havia unes cues per apuntar-se...
No, i s'ha quedat gent fora moltíssima, gent que té la voluntat. Per tant, potser aquí ens haurem de posar piles.
Un niño que nazca ahora mismo, d'aquí a que esté en edad laboral, el Estado ha puesto encima la mesa un montón enorme de dinero que tiene, hasta que el Estado...
Bueno, enorme, enorme.
Enorme. Hasta que estoy hablando de un hijo de familia obrera, no de la Jet Set, sí, que lo lleve a Estados Unidos a estudiar, que esté en la escuela pública,
sí, sí,
que tenga la sanidad pública, que tenga la universidad pública y que tenga los padres públicos. Entonces, esto deja un montante enorme al Estado, que hasta que no lo recupere, prácticamente se jubila el chaval y no, el Estado no ha recuperado el dinero. Y eso hay estadísticas, ¿eh? Que no es que sí, yo lo diga, sí, lo que pasa es que yo vengo aquí armado porque yo no sé de qué vamos a hablar. Entonces,
ninguno de nosotros, no, pero esa es la gracia.
Tampoco, ¿eh?
Esa es la gracia.
Entonces, si no vendría, yo soy muy amigo de estadísticas, si no vendría con estadísticas, ¿eh? Y podemos decir que ese niño prácticamente no dará nada al Estado. El niño que estamos hablando. Ahora, si ese niño está en la universidad privada, está en la escuela privada, está en la sanidad privada, está... pues a lo mejor los padres están costeando, que a saber dónde han sacado el dinero los padres, ¿no? Porque si es de la explotación laboral, tampoco me vale mucho. Pero bueno, las cosas funcionan, hay que ser realistas y hay que tener estadísticas. Hoy el estado del bienestar vale dinero.
Sí, claro.
Sí, claro.
Mucho dinero.
Esto es así.
Y hay que aceptarlo así.
Esto es
o
así.
Eso, uh-huh. O nos vamos con Milei, o nos vamos con Trump, y el que viva, vive, y el que no le da morcilla. Así
clar,
de sencillo.
Clar, és aquesta teoria allò neoliberal, de que el que puede y el que no, pues se queda en la cuneta.
Es basura,
¿no?
Para Trump es basura. Los latinos son la basura de
Estados
Unidos.
Claro, pero sus empresarios americanos ya le han dicho, vamos a ver, esto no va a ser así.
Claro.
Esto en todo caso, y él yo creo que está fent un gestos de expulsar determinada gent amb delictes, etcètera, etcètera, però no farà una expulsió massiva, és que no podrien. La indústria nord-americana té com a base molta d'aquesta migració.
La idea ja se le ven en la frente escrita.
Sí, però d'on venen? Quina raça és la raça estadounidense?
Cap ni una. Sí, mira ells d'on venen.
Jo que sóc tarteso, fenicio, romano,
sí.
Àrab, perquè...
Àrab,
800 anys d'ocupació
català,
donaven per molt.
Era àrabe.
He menjat molt català
i además se le nota
al llarg de la meva vida. Què sóc?
Sí, àrabe, se
sí,
te
sí,
nota.
Jo sempre ho dic, que tinc una part, segur.
En qualsevol cas, tornant a Rubí, estarem pendents, doncs, d'aquest... de si és constitutiu.
Clar, per un cantó això, no? Per altre cantó dius... és que aquests gestos, no? No, són com gestos com molt de cara a la galeria, no? Vull dir que en el fons t'has de significar per alguna cosa. A mi m'agradaria que la gent de Vox, jo dic aquí obertament, se signifiqués per fer propostes concretes d'altre tipus de qüestions concretes que afectin la ciutat, perquè a part del tema d'estar en contra de la migració, jo no els hi sentim propostes ni urbanístiques, ni culturals, ni de qualsevol altra cosa, no? Aleshores, ja que els paguem el sou perquè estan al ple, sí, una mica de treballar.
Hay que combatir-los, ja està. No hi ha més.
No, jo simplement vull que treballin i vull escoltar el que han de dir i si m'interessa perfecte i si no, doncs...
No te diran nada, te diran...
No, el problema és que no...
Orden, ley y rey. I s'ha acabat i no quieren nada más.
Orden, que has dit, ley y rey.
Y rey.
Orden, ley y rey.
Y el rey.
I no
això sí, hem de dir, que ahir la tarda, perdoneu, va ser un ple que ja ho heu sentit de fons.
Sí, no? Sí, ara en parlem.
I la
sí,
religió, sí. Aparte también. Les tira que no veas, ¿sabes? Pero la religión fascista, ¿no? La religión así como cristiana, medio izquierda.
No, dilo. La catòlica.
La catòlica, claro.
Anem a parlar d'altres temes del ple, abans d'anar cap a aquests sorolls que escoltàvem de fons mentre parlava el regidor Carlos Velardo, també s'aprovava ahir la taxa turística, una moció presentada per En Comú Podem, s'hi va afegir el Partit Socialista i, evidentment, els vots de tots dos partits doncs sumen majoria i, per tant, les mocions tiren endavant. Recordem que es tracta d'una ordenança per establir aquesta taxa turística i que En principi, els diners que es recaptin d'aquesta taxa anirien doncs, a mesures de protecció social, habitatge, espai públic, etc, etc. Evidentment, no és una cosa nova, s'aplica a molts llocs, comunitats, barra, municipis, poblacions, etc. Aquesta taxa, però sí que és una novetat aquí a la ciutat, i és una novetat important per ser Rubí, no?
I què vol dir taxa turística Rubí?
Doncs suposo que els pisos d'ocupació que siguin...
Per aquells pisos que estiguin destinats a ser doncs, turístics, diguéssim.
Ara Rubí se n'ha donat...
És que no sabia que era una ciutat turística, sí, Rubí,
no,
per això
no.
M'ha xocat una mica.
Havia sido turística.
Fa fins i tot una mica de gràcia.
És que no ho som perquè... No, perquè
no volem.
Perquè hi ha 11 polígons industrials per visitar.
Exacte, perquè no reafirmem...
Perdoneu. És una de les... Clar, és una de les característiques. A veure, hi ha turisme industrial, Hi ha gent que va veure, no polígons, evidentment, però sí que va veure doncs, restes industrials, d'empreses. Hi ha un turisme que també és doncs, aquest. Però que ara, jo crec que ara ens n'adonem que estem a 20 minuts de Barcelona, amb trens cada 5 minuts. Ha!
Y en
lo, doncs què?
I el polígono se puede hacer carreras.
Carreras ya hacen.
El domingo, de hecho, guay. No, con coche, moto.
No volvamos a dar ideas, que eso ya ha pasado.
Se hacen carreras.
Ya no pasa.
Yo he estado muchas veces a verlas.
Això que ha dit la Lídia és molt important, no? Jo també ho deia al meu poble, que està al mig de la bahia de Cádiz, però és un poble que no és turístic. Tota la resta és turístic, però el meu no? És universitari, ve a la Universitat de Cádiz, que estan allà a Puerto Rico, ve gent de tot l'estat, tot el que tu vulguis. Però no n'hi ha. I tu pots dir, escolti'm, a part de que és un poble meravellós, pots dir, està vostè a 5 minuts de Cádiz, a 3 de la playa de no sé què, a 10 de no sé què. I clar, i el preu seria, òbviament, molt més barat que si tu...
Clar.
Que això m'ho conec una mica, agafes alguna cosa a l'estiu a la ciutat de Cádiz.
Clar.
I en 5 minuts, i de trens ara està molt bé també aquella zona. Vull dir, a més hi ha tramvia, i el tren potser passa cada mitja hora. Però a més hi ha tramvia, hi ha
aquí,
de tot.
Aquí, des del moment que van començar a passar els trens cada 5 minuts, que quasi es va convertir en un metro, perquè això, bàsicament... Sí. I clar, és que en 20 minuts estàs al centre de Barcelona.
Clar.
Estàs a Plaça Catalunya, estàs a la Rambla...
És que al final,
estàs...
és igual que quan nosaltres busquem vacances. Al final es converteix pràcticament impossible anar a determinades ciutats perquè és que no pots pagar els hotels ni res.
Has d'anar
a 10 quilòmetres, a 20 quilòmetres, a 30 quilòmetres, i després agafes el transport públic o llogues un cotxe o el que sigui, depèn on estiguis. Però tu vés intenta anar a una ciutat europea. Bueno, intenta anar a Barcelona.
Sí, sí.
Clar.
O sigui, mireu preus d'hotels de Barcelona. Això. Clar, al final la gent, pues, Sabadell, Terrassa, Rubí... Clar, és que
per això ho dic jo també sempre, ruminencs i ruminenques sou uns privilegiats de viure on viviu.
Home, si més no, estem en un ús de comunicació. Jo crec que tenim coses a favor i tenim coses en contra. I la cosa en contra és que l'àrea metropolitana es va menjant, doncs, evidentment, totes les ciutats que configuren el seu entorn, que és lògic, eh? Vull dir, m'explicaven que vas a Los Angeles i trigues 5 hores a entrar a la ciutat, saps què vull dir? Perquè, clar, és un monstre molt gran, no? Doncs això igual. El que passa que, clar, llavors hem de dimensionar tot en funció de que ara som 80 i pico mil habitants a Rubí, no? I has de començar a dimensionar i a entendre que això, no?, que aniràs formant part d'aquest gran bloc que estarà ben comunicat, però que tindrà, doncs, altres deficiències o altres molèsties per una altra part.
Que Rubí...
Que si estiguéssim en un altre lloc, Rubí podria ser una capital de província. Pels habitants,
però estem entremig de Sabadell i Terrassa, i això va ser que no.
L'Hospitalet, Badalona, Sant Cugat, Barcelona, òbviament.
Que Rubí és la puerta de Barcelona hace muchísimos años que lo es. Cada mañana sale un 10% de la población a trabajar por ahí.
Sí.
O sea, el turismo podría también tener aquí un sitio donde quedarse.
Sí, de fet, ja ho fa, cada vegada més,
Fet, ara m'estic recordant, per exemple, del Mobile. Quan es va fer el Mobile a Barcelona, els hotels aquí estaven plens.
La gent que ja ha descobert això, ja...
A lo mejor algún hotel más, no coger pisos turísticos, que eso habría que ir mirándoselo, pero algún hotel más que de clase baja, no de alto standing, y la gente sí que puede venir. Y luego el turista que quiera ver cosas en Rubí tiene muchas cosas que ver. Lástima que la Baviera no esté potable, ¿no? Como el Sena, pero... Bueno, el Sena tampoco está potable.
No. Se bañaron, pero...
Sí, mal asunto. Yo estuve allí y no está potable. No. Però bueno...
No, parlant de taxa turística, ara m'estic recordant que aquí a Rubí farà com a mínim 25 anys ben crear l'oficina de turisme.
Efectivament.
És veritat, sí senyor.
Sí senyor.
No sé què se'n va fer, però sí.
Va ser l'any...
Es va tancar.
94, 95, eh?
Sí, sí.
I després existia també, hi havia el punt d'informació a l'antiga estació.
Sí, i allà hi havia l'oficina de turisme.
Sí, exacte.
Sí.
Ara no em facis dir fins quin any de memòria.
Vaig ser jo...
Sí, sí.
I es va encarregar d'això en aquell moment.
Per això, vull dir que molt temps
després... Com a treballador, eh?
Va sobreviure allò anys amb el punt d'informació, però que quedava allà, saps? Vull dir, aquest conglomerant.
La indústria ha hecho que haya nudos viarios estupendos para venir, para ir. La indústria necesita mucho espacio y lo ha conseguido. Y entonces venir y ir a cualquier sitio está al alcance de la mano de cualquiera. Sí que se podía promocionar.
És un bon nus de comunicació, sí, sempre ho he dit.
Sí que se podia... promocionar un turismo de, no digo de calidad, como están diciendo todos los días, que no lo consiguen, ¿no? Ni en Mallorca siquiera, pero sí un turismo de evasión, y eso sí podíamos tener.
Doncs veurem com s'aplica aquesta, perquè s'aprovava ahir, per tant, ja veurem com s'aplica. I per acabar ja amb el tema del ple, escoltàvem aquests sorolls, com deia la Lídia, era una manifestació que es feia fora de la sala de plens, de l'Ajuntament, convocada per comissions obreres i bàsicament hi havia treballadors i treballadores municipals que el que volen o el que demanen és que s'acabi el procés d'estabilització que va començar el 2021, si no recordo malament, que encara no s'ha acabat i que hi ha part de la plantilla que encara no està estabilitzada i a més hi ha una cosa que es diu valoració de llocs de treball. Doncs que, com amb el nom indica, valoren cada lloc de treball i, per tant, si està en la categoria adequada i cobra el que ha de cobrar, perquè la gent ens entengui, eh? Sí, això tampoc està fet, i el que es demanava ahir, bàsicament, era això, i per això escoltàvem aquests sorolls de fons, perquè feien soroll, diguéssim, a fora.
Legalment no hi havia un termini per acabar la consolidació dels llocs de treball. Crec que l'Estat no va marcar finals de l'any passat com a termini per fer la consolidació.
Els processos de cada plaça sí que estan iniciats, el que passa que no està acabat.
Tornem
falta, hi ha treballadors que falten signar el contracte, i falta això de la valoració de llocs de treball. És a dir, el procés iniciat, acabat està, però falta l'última fase, que seria signa. Ho estic explicant perquè la gent ens entengui.
Aquesta consolidació del lloc de treball, des de quan existeix?
Existeix des que el govern va decidir que tota l'administració, totes, els punts de l'administració, tots, Gene, Estat, Ajuntaments...
Però
fa uns anys. Es va donar, per això es va donar un termini, perquè la gent...
No, fa uns anys, això.
Però tot arreu, universitats, qualsevol cosa que depengui de l'administració.
De fet, a la Generalitat s'està acabant de fer, també.
I a la universitat també s'està fent, vull dir, tot s'ha...
Ah, doncs anirem també a la Generalitat a manifestar-nos, no?
A tot arreu. Si la Generalitat, sembla que el té acabat,
Ah, sí.
Jo, en tot cas, diré que com a extreballadora de l'Ajuntament de Rubí, i això no és una cosa que digui ara, sinó que aquí he dit al llarg de tots aquests anys, és dir, hi ha departaments que en un moment determinat necessiten més recursos. I, per tant, jo imagino que, per exemple, jo que sé, l'àrea de personal de l'Ajuntament de Rubí, que és qui fa tota aquesta tramitació, etcètera, doncs no donem l'abast. Llavors, quan les àrees de recursos humans d'una empresa o d'una administració no donen l'abast, l'administració, en aquest cas l'empresa o l'organització se'n ressent, perquè no pot solventar els problemes del dia a dia. Si a més tens un imperatiu legal que et diu has de fer això, home, i ja fa uns anys, doncs potser que ens haguéssim pogut dotar del personal necessari per poder tirar-ho endavant i per poder fer-ho i gestionar-ho. Perquè, clar, al final, ja, per un cantó penses, és que no hi ha voluntat política. A vegades és això també, A vegades és... No m'interessa.
Bueno, aquí, bàsicament, estem complint la llei,
Exacte. No és que saltem d'alegria, s'ha de complir la llei i s'ha de fer. Per tant, a vegades dius... Però a vegades no és només voluntat política, és un... I tampoc és responsabilitat dels treballadors, que fan el que poden, eh? Que tiren allò com tiren. Però sí que és veritat que aquest tema ja hauria d'estar tancat. En molts llocs està tancat, en molts ajuntaments, en moltes administracions ja hauria... Per això van donar un límit, en certa mesura. Llavors, home, doncs potser que ens hi posem. I la valoració de llocs de treball, aquí també és una rèmora importantíssima.
Sí, de fa molts anys.
S'hauria de tenir al dia.
Per això comentava abans, o preguntava abans el que preguntava, perquè a mi això ens sona ja de...
Sí.
De la valoració dels llocs de treball de manera especial.
Jo, com a mínim, em vaig veure dues, així, al llarg de tots aquests anys. Dues. I, clar, és una cosa que realment que tu hauries de tenir al dia. Cada plaça ha d'estar valorada i ha d'estar... I ja està. És que és A més C més B, saps allò? No...
Sí, sí.
En fi...
Però vaja...
Bueno, però està en marxa, això no va bé.
Sí,
va bé. S'acabarà. Lo que pasa es que es complejo.
Los trabajadores ya se han tomado toda la tila que han podido.
Ya, la valoración de trabajo es muy compleja,
Bueno, no, la valoración...
Técnicos... No es tan compleja,
No, es muy técnica. A ver, este perfil de trabajo necesita esta titulación, o esto. Y estos caracteres... Es A, B, C, o sea, no es que yo me invente... No,
ya está, sí.
Un administrativo es un administrativo.
Pues lo vas a
tener. Y un ingeniero es un ingeniero. Y un periodista es un periodista, o sea... Blanco y en botella.
Y el que barre.
Y el que barre, no.
Y hay unas tablas.
Claro, hay unas tablas.
Es que no tiene más historia.
Sí.
Es que toda la administración se rige así, todas. Sí.
Ya.
No sé si sabeu que demà cambió radicalmente de tema, dejamos ya el pleno. Que demà canviem l'hora.
Sí. Ai,
clar, demà és l'últim cap de setmana. Per això jo començava dient que m'he equivocat i he dit estiu, perquè ja tinc ganes d'estiu. Volia dir abril, perquè demà... canviem l'hora. A més, és aquell canvi que toca una mica el crostó perquè dormirem una hora menys.
Sí.
Per tant, la gent que tenen
que
criatures
no té...
petites, la gent que dorm malament...
Us afecta el canvi d'hora?
I tant. No. Bueno, per segons la meva experiència...
Sí, no.
Ho he dit molt així taxativament.
I tant.
Segons la meva experiència, sí.
Diuen que econòmicament...
Tu parlaves dels nens, oi?
Sí.
Ah, vale.
Però a més a més diuen que econòmicament és allò...
Però aquest és un debat.
Que no té cap incidència. Vull dir que en realitat no hi ha una afectació econòmica perquè canvis una hora allò que deia no, és que és així estalvi energètic.
No recordeu, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, que realment es va debatre si ens havíem de quedar amb l'horari d'estiu o amb l'horari d'hivern. Jo recordo que hi van haver debats a totes les ràdios i tal, i estem una altra vegada canviant l'hora.
El 2026 van dir que ja està, no? Que no ho serà més, no?
Sí.
Això van dir, però jo no ho vaig tancar.
Això tothom està a l'espera de que ja n'hi ha prou, no?, de tenir l'hora d'Alemanya, perquè eren amiguetes.
Quin horari us quedaria? Teniu clar que us quedaria l'horari d'estiu, eh?
Jo l'anglès.
Quin és l'horari?
Quin
és l'horari anglès?
Una hora menys,
sí.
No?
Del meridià de
Greenwich.
Doncs...
Pues, suposo que sí.
Suposo que sí, perquè és que Espanya va canviar per això, perquè volia tenir la mateixa hora que Alemanya.
Sí.
Vull dir, per tant, no sé.
Res. Hora canària.
Una hora més.
Hora i temps.
I temps
canari.
Ja,
no, però certament
molt,
és un...
Molt
I a molta gent li afecta d'una manera molt, molt important. És veritat que canvien els bioritmes i que costa un temps a
adaptar-se. Jo crec que sí que es nota, eh?
Jo crec que hi ha un punt que es nota.
Jo el primer dia, em sembla. I, hòstia, encara no és de nit.
El que ara, aquest canvi d'ara, se'ns ajunta amb l'inici de la primavera, amb la famosa... com es diu?
Estènia primaveral.
Més les al·lèrgies, més no sé què, més no sé quantos, i jo crec que notem més ara, no?, que igual, és una percepció meva, ho notem més ara que igual no a l'octubre, no?
Jo tinc el balcó de casa meva ple de pol·len.
Bé, ja, tots.
És que l'altre dia... L'altre dia parlàvem amb una investigadora de l'Autònoma sobre les al·lèrgies, la Jordina Belmonte, i ens comentava que agafem-nos perquè ve una primavera bastant complicada per la gent que té al·lèrgia.
Jo tinc un al·lèrgic a casa i ja hem començat, ja hem començat el tractament allò amb antihistamínics, perquè és que no hi ha altra manera de poder portar aquesta temporada, no? I hem de dir que ha plogut.
Que s'han portat
pol·len i que sembla que encara ha de ploure el mes d'abril, que anirà fent... però sí que, clar, vull dir, la primavera és primavera.
Mira, ara que dius això de ploure, atenció aquest cap de setmana, perquè tenim vent i fortunatge. Ho dic per la gent que, sisplau, quan fan avisos que hi ha fortunatge, podem no anar a llocs on hi hagi, sisplau, ones molt grans, perquè després passa el que passa.
Ni neu.
Dic perquè ja ha activat el Vencat, el Procicat per previsió de vent i fortunatge, el que deia, tant demà com diumenge. Per tant, va, intentem-ho anar a llocs on ens puguin passar, on no ens puguin passar coses, per favor.
I el Pirineu bufarà.
Exacte, bufarà molt bé, per tant, intentem-ho anar tampoc a llocs.
No cal anar-hi, vull dir, no.
Hi ha allà. Hi ha altre cap de setmana o el següent, és igual, saps?
Ja, s'allarga la temporada de les pistes d'esquí. Què més volen els que esquien?
Primer hem d'aprendre totes aquestes sigles, no?
Sí. Per què? Vencat, vent.
Vencat, totes. Vencat. Totes acabes amb...
Vencat.
Però si cat, vencat.
Inuncat, inundacions, acaba... plou. Sí.
Tu quan Vencat. Sentis algú que ha tancat, digues merda.
Merda. O sigui, el que acaba en cat, merda.
Merda.
Vale, merda.
En fi, és que ara m'has fet en recordar l'idea de...
No, home, a veure, no, això no. Però vaja.
No, ara, seriosament, sisplau, vigilem, perquè aquestes alertes estan per alguna cosa, i si ens diuen no aneu al costat del mar perquè una onada
si no,
portar,
Patri,
és per alguna cosa.
Patri, si no, què diuen gent jove? Si no, serà selecció natural.
Sí, clar.
Saps allò? Que diràs, per què hi anaves? Si sabies que... Doncs, si
vas,
La mascarilla va muy bien si vas al bosque y eso. Al menos yo, por lo que tengo oído y por lo que la gente le va muy bien ir con la mascarilla al bosque. ¿Eh?
Pero como te vea una ola de 7 metros, no.
Ni mascarilla ni nada.
¿No?
A menos que sea flotadora. Que luego a lo mejor te mantiene.
No, digo para las alergias.
Sí. Alergias, sí.
No, i la processionària també, ojos a tota la gent que té animals de companyia i que va passejar. Ojo que hi ha molta processionària
també.
Ja no
estan, ja s'han metido debajo tierra.
Ja?
Sí,
ja està?
Ja està, sí.
Vale. Uh-huh. Ja podem sortir, doncs.
No, però són bonites i, además...
Però no a la platja, eh? No.
Jo escriví un libro que se llama El clan de la processionària i la portada és... Sí. Una hilera de processionària que va...
Que són terribles pels animals.
Que va uno detrás del otro.
Pels gossos i tal, són terribles. Perquè ja. Els hi fa gràcia i va, bueno, van, allò, i és molt...
Pues ja no les iràs... Hombre, ja no, alguna no? Veràs, no? Igual que la golondrina, sempre hi ha una retrasada...
Les estem esperant, sí.
Que se queda, però ja no les veràs.
És que, com que hi ha tant canvi, al final els animals es tornen bojos,
sí,
sincerament.
Saben,
és que al final ja no
sí.
Saben i estan a primavera,
sí,
i
no
si
vienen,
han de
venir, no?
Si han de venir, si han de fer, què fer? Estem una miqueta així tots alterats, eh?
Amb la meva dona, quin dia d'aquest hivern ens hem posat guants?
Cap.
Vam tenir...
Ara que ho preguntes, cap.
Sí. Ja també en parlàvem aquests dies enrere i dèiem, potser van ser què? 10 dies de fred? I
sí,
no seguits?
Però...
Com a
i no
molt,
I no seguits, és allò.
Sí,
però... Fred.
Sí. Estem parlant de fred.
Sí,
no de...
Sí.
No de evidentment,
sí, sí.
Anem amb anorac i tal. Exacte. No, fred. De nit en temperatures en negatiu, quan t'aixeques? Fred.
La bufanda...
Sí,
és que tenim la part d'aquí, de la
mica
manera i la forma que la tinc jo...
Desèrtica.
Vull dir, necessitar una gorra o similar...
I no te l'has posat, no?
No.
No ha fet fred. Aquest any, a veure, ens podem queixar d'altres anys de que no plou o que passem de l'estiu...
Home, no, aquest any ens podem queixar que no plou, eh?
Que passem de l'hivern a l'estiu quasi sense primavera. Aquest any no podrem dir això. Però sí que podem dir que fred d'hivern...
Jo amb el del canvi climàtic tinc un dubte, no?
A veure.
Quan comença, estem molt malament, no? Mm. I ara, per exemple, del que estem parlant, arriba una època, per exemple, de molta pluja. Hòstia, i comencen a fer estadística. Ha plogut com no fa en no sé quants anys. Hòstia, llavors què passa? Que aquestes coses passen cíclicament
o
anem
que sí.
Cada vegada a més? Que no, perquè passa com ara, que ha plogut molt, no? I hi ha més aigua que en els darrers no sé quants anys.
A veure, hi ha qui pensa que cíclicament...
Home, hem passat una època xunga, amb el tema de la sequera.
Es presenten períodes d'aquests,
sí.
Jo de petita recordo també períodes de sequera importants, per tant, no seria el primer que... Ara bé, el que és una evidència palpable és com puja la temperatura.
Mm.
I això... afecta, sí. Evidentment, a tot el clima. Perquè, clar, una pujada de temperatura doncs, vol dir canvi de clima, canvi de vegetació, canvi de pluges, canvi de... I això sí que és fruit de la contaminació, bueno, la... i no de cap altra qüestió.
La contaminació és l'efecte invernadero, això està científicament comprovat, i que els polos estan derritiendo està científicament comprovat. Ara, a nivell de cada un en su casa, pues igual no lo notas. Tú te comes la ensalada igual que siempre, de que esto no ha cambiado en mil años.
No, no, sí.
Home, hi ha hagut estius, clar, hi ha hagut estius durs. Jo recordo fa un parell d'estius enrere.
Fa un parell
d'estius que va ser llarg, molta calor.
Això que has dit tu ara, jo sí que ho noto. Tu ara vas a menjar fruita, i perdona, per trobar un raïm, per trobar unes mandarines, unes no sé què, que estiguin realment...
Però eso lo hace la mano del hombre. Las meten en nevera, las traen del Quinto Pino, esperan a que esté más cara para venderlas.
No, home, tu ja mires perquè siguin de proximitat.
Ah, bueno, si l'han comprat el pagès...
Però llavors ens hem de mentalitzar que hem de menjar de temporada. Sí, o sigui, el que no pots pretendre és que al gener vulguis menjar maduixes. Sí, no, sí, les maduixes són de l'estiu. Que també nosaltres hem de canviar una miqueta de... O meló. O sigui, per mi, menjar meló, perdoneu, al gener... Per què vols menjar meló al gener?
Però la globalització te acerca a todo, eh? Te traen los melones del Quinto Pino...
Clar, però aquí és...
En hores, eh?
Jo no ho faig.
Aquí és, home, mira, però ara mateix ens estem menjant molts la mongeta tendra, i la mongeta tendra ve del Marroc. La compris on la compris, molta ve de... Primera, perquè aquí no tindries prou de producció. I segona, perquè encara no hi ha mongeta tendra.
Nosotros estamos comiendo cosas del Quinto Pino, però
si
así de sencillo.
Si en tenim, els productors el que fan, com que a fora els hi paguen més, pues va tot cap a fora i nosaltres no veiem. Res.
Bueno,
no?
Clar, evidentment.
Esto ya entra dentro del capitalismo, ganar más y punto pelota.
I hauries d'acostumar-te a intentar menjar, pues, lo que ella diu,
temporada.
No, i dir, a veure... Doncs...
Però, estava posant l'exemple del meló, però tu parlaves de les mongetes, o sigui, jo crec que fruita i verdura en general... Sí, sí. Ostres, pues el que toca, ja està. O sigui, el que toca, perquè...
Ara toca amb bledes.
Però, Patri,
toca amb
bledes. Encara que sigui temporada, que jo ja conto amb això, costa.
Sí, sí, sí.
Menjar-te
si no,
un meló que
tema.
Estigui bé a l'estiu... Home. Costa, eh? Et compres 10 que no
valen res. I també tenim modes, amb això del menjar. Ara no surt en català, aguacate.
El bocat.
Això, gràcies. Aguacate. Ara tothom en menja a totes hores per esmorzar, per berenar, per... No sé, i ara vinga, produir. I
vinga, produir el bocat que no...
Almeria, tot aquest lloc,
sí,
no?
Tenen producció d'això. Quan a més l'avocat necessita molta aigua.
Vuelva. Sí, efectivament.
O sigui, és una cosa d'aquelles que és contradictori, perquè necessita un clima que sigui... que hi hagi sol, però que hi hagi molta aigua. Per tant, un clima tropical, que és el que li correspon.
I és car, a més a més, eh?
Sí, no és barat.
La publicitat sempre hace que la gent s'incline hacia una cosa que antes la ignorava, però eso no es nuevo.
No,
si yo no digo que sea nuevo, digo que igual tendríamos que hacer un pensamiento,
te están
¿no?
diciendo todos los días, bebe esto, come esto. Yo cuando veo esas hamburguesas del McDonald's, lo que me dan es... Perdona, no lo quiero decir, no me apetece.
No te apetece nada.
Luego la veo ahí chorreando con el queso.
Ay, por favor,
si eso parece vomitado. Y digo, pero ¿cómo pueden publicitar eso y que la gente se lo coma? Ahora, en un platito bien puesto, y tu cuchillo y tu tenedor, igual está bueno.
I jo crec que, a més, que s'ha perdut fins i tot, que això també és el més preocupant, s'ha perdut el coneixement de la temporalitat dels aliments. Vull dir, hi ha moltíssima gent que no té ni idea, doncs, això, de que el raïm és al setembre, perquè és quan es cull el raïm, que és quan està bé. Que els tomàquets són a l'estiu.
Això és una solució molt bona que hi ha uns calendaris, tu poses a la cuina...
Calendari del pagès.
Que diuen cada mes el que toca.
Jo el tinc, eh?
Jo, mira, les escoles ho treballen, eh? Sí, sí, sí. Els nanos ho treballen.
Ho treballen, vull dir que ells, amb una mica de sort, tindran més informació que nosaltres de saber que, jo que sé, que a l'hivern, al gener, doncs has de menjar col, que és una verdura o una... que sigui, que vol fred i que necessita fred.
Sí, sí, sí.
I en canvi això, que hi ha altres coses que... Però això significa fer el que diu la Patri i això no estem disposats. Volem anar al supermercat i trobar de tot.
Això significa parar, tenir temps, i ja sé que el que estic dient és de perogrullo, però és que és així. Parar, tenir temps, anar a comprar amb cap, però clar, ho volem això, anar a un supermercat i allà ja comprar-ho tot, tenir-ho tot en una compra, perquè has d'anar a una esquina.
El triomf del supermercat és això, que entres per la porta i
de totes maneres, hi ha tanta varietat que segur que alguna cosa de temporada
t'agrada. Sí, clar. No
sé, que tampoc aquest és el problema.
No hauria de ser.
Ara que estem parlant de productes i de comprar. Ha sortit fa una estoneta la inflació. No sé si heu notat. Suposadament han baixat els preus. Gràcies a...
Suposadament, oi? Per què?
Gràcies a que ha baixat l'electricitat, que ara us ho pregunto, no sé si heu notat a casa. I també l'oci i la cultura, que m'està molt bé, perquè ara us preguntaré per l'oci i la cultura. No sé si heu notat aquest abaratiment o no. La teoria són aquestes tres coses, eh? L'electricitat, l'oci i la cultura.
Hi ha més aigua, les hidroelèctriques fan més llum. Perquè és que a vegades també tot va... No ho sé, jo crec que...
Aviam, set dècimes, ha baixat.
Sí, ha baixat. Fins ara no ho he notat.
Jo tampoc. Jo tampoc, al contrari. Hi ha productes que estan i continuen sent cars. Vull dir, mireu-vos el peix i dieu-me a veure què fem.
Bueno, es lo clásico, suben 5, bajan 2, suben 7, bajan 3, i sempre està per encima de donde estava.
Que això també està relacionat amb el que estàvem parlant, sí. Perquè moltes vegades, bueno, moltes vegades no, menjar bé costa,
sí,
costa diners.
Sí. Normalment, quan l'economia és més baixa, l'alimentació és de pitjor qualitat, perquè busques coses que t'omplin, però no que siguin nutricionalment les més correctes. I això, quan hi ha hagut gana en aquest món, tothom ha menjat patates a dojo. Sí.
Patata, pollo i cerdo.
És que, a veure, és el que hi ha.
El 90% de la població pobre com eso.
I això no ho han inclòs en el kit aquest de supervivència?
Mira, que era una de les qüestions que us anava a preguntar. Si ja teniu preparat el kit a casa vostra. Vaja, cert, que demà no siguin les onades i el vent, sinó una altra cosa, i estiguem ben preparats.
Ara,
sí, però de totes maneres...
Tres dies.
Exacte, tres dies
que fas, a més
perquè
a més.
Dius, aviam,
si passa una catàstrofe d'aquesta, no serà per tres
dies. I què vol dir? Que has de sobreviure com a màxim tres dies? Jo prefereixo, de sobreviure el primer dia.
En el kit
si sigués realment per tres dies...
Soc de la mateixa opinió. Si hem d'acabar malament,
el primer dia, el primer moment.
Si sigués realment per tres dies, ja tindria fet el kit. Però què serveix?
En el kit ese falta un Kalashnikov. Falta eso, ya está. També una pinya de refracció.
Però si a més diu tres dies, però si només que és un papinaco, ja no aguantaria ni...
Ahir deien a la tertúlia que bàsicament ens volen fer por per després, quan pugin la despesa en seguretat, armament, etcètera, dius, oh, clar.
Mira, lo que pretenden con eso nunca lo sabremos.
Sí, sí que lo sabemos, sí. Pues esto,
miedo. Tengo
miedo. Qué lista,
miedo.
Tengo miedo. Miedo. Vale.
Miedo.
Pero algo detrás ahí.
Vosaltres trobeu normal el Trump i el Putin
pues
i aquesta...
No els trobem normals.
Això és una realitat,
sí. I que poden apretar el botó vermell, sí.
Que dieu vosaltres, lo típic, que ho fan perquè agafem por i així es poden gastar més en armament. Això, molt clar. Però, hòstia, el moment en què estem...
Jo sóc la Unió Europea, jo sóc la Unió Europea.
I què fas?
I clar, jo he de donar una resposta al desquicia que estic veient per tot arreu, d'acord?
Què fas?
Ara, mira, no ho sé, fer com els xinos, que no estan dient res, però van fent, saps? Vull dir que...
És com allò que jo sóc antibèl·lic el que més, no? I la situació, trobes un tio amb una pistola i estàs tu, i la teva dona i el teu fill. Tu què fas?
Europa és...
No, jo com ho soy antibèl·lic... No, dispara-nos. No.
Però, bueno, però la solució no és que totes les persones portin armes. És que...
No, molt més.
És que pones unos ejemplos, també te puedes salir y caerte.
Bueno, pero entonces no
qué,
será...
¿Qué pasa? ¿Tenemos que tener un guardaespaldas? Oiga, que va a pisar una baldosa.
El que passa que quan veus que mandataris com el Putin es passa pel forro la llei internacional i envaeix una part d'un país com Ucraïna, que va ser Ucraïna com li haguera pogut agradar a les Illes Balears, perquè ja fa sol, no sé. Vull dir, a veure, en aquest cas, acceptats, ara hem sabut que és perquè hi ha terres rares, la indústria les vol, és igual que el Trump quan diu allò de Groenlàndia. A veure, no diu que li agradi Groenlàndia, li agrada el que hi ha sota Groenlàndia, que petroli, etc. Però quan tu veus que aquesta gent es passa pel forro totes les lleis internacionals, etc. I la resposta és quina pot ser? Ucraïna s'està aguantant com pot. Evidentment, la resposta seva ha sigut bèl·lica, és que no podia ser d'una altra manera. Europa la recolza, però relativament. Què fas? Si ara, jo què sé, a ti te da por venir a mi casa i decir, ah, esto es mío.
Bueno, Ucrania perteneció a la Unión Soviética y fue Khrushchev y Yeltsin quien le...
Escúchame, en España nunca se ponía el sol y no queremos ahora toda la parte del mundo que era nuestra.
Pero hicieron unos tratados y había una parte de Ucrania que pertenece a Rusia y eso...
Pero no han invadido esa parte solo, ¿eh? Han ido a por más.
Sí.
Claro, pero a ver, si me hablas solo del Donbass...
Que yo no estoy defendiendo a Rusia, ni mucho menos. Yo estoy diciendo que había unos tratados y que querían ponerse en la frontera de Rusia y poner bases militares. Y además, Zelensky machacó a la oposición, literalmente, sobre todo a la oposición de izquierdas. ¿Habéis oído a alguien de izquierdas ucraniano que venga a dar una conferencia? A nadie. Son fascistas y tenían la legión azor aquella y eran fascistas, fascistas de verdad. Y una tierra corrupta y una tierra empobrecida.
Pero son ucranianos, ¿no? No son rusos, ¿eh? Son ucranianos.
Pertenecían a Rusia, no, hablaban ruso.
No. Una parte mínima del territorio ucraniano pertenecía a Rusia,
vale,
que era el Donbass. Lo demás son ucranianos.
Pues ya está, ya
y eran
está.
Y además como muy ucranianos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Rubios, además todos salían rubios al principio, ahora ya no.
Lo que tú dices, como muy nacionalistas ucranianos, se sentían muy patriotas de su país. Claro, si no, ¿de qué? Ha habido ucranianos de todo el mundo que han ido a luchar allí.
Hay 600.000 ucranianos aquí en España, ¿eh?
Bueno, y muchos.
Que los tenemos como si no existieran.
Y muchos, ya te digo, luchando por defender su patria, ¿no? Porque son como muy sentidos de su patria. Lo que no puede ser es eso, que te venga alguien que... Es que ya lo sé, mira, Rusia tenía Polonia, Checoslovaquia...
Yugoslavia.
Ya digo, ¿y España? No se ponía el sol en nuestro imperio.
Claro, y algunos se han separado de la Unión Soviética y siguen siendo... prosoviéticos, muchos.
Y muchos no. Yo visité muchos estos países cuando eran prosoviéticos y la inmensa mayoría tenían unas ganas de independencia porque, claro, Rusia imponía, como imponen todos los imperios que conquistan.
Como
y
la
que
caída
imponer.
Del muro, todo el mundo pensaba que iba a tener un Mercedes al día siguiente. Claro. Esa es la publicidad imperialista, es normal.
Claro.
La publicidad capitalista, todo eso hizo mella.
4 minutets per acabar. Va, alguna recomanació de cap de setmana?
No sé, a veure.
Ah, jo tinc les meves,
sí.
Tu segur, home?
Tu, jo. Sí.
Que t'has quedat en blanc.
Sí, Actualicat, el programa que es passa els divendres a partir de les 9 del vespre. Avui tenim un parell d'entrevistes. Avui tenim a Ratpenat, o sigui, pan rock a tope català. I després tenim el Joan Jubós, que acaba de treure també un disc després de gairebé 6 anys de silenci, un disc molt acústic, molt a l'estil de Bob Dylan, Neil Young. Neil Young, de manera especial, perquè en aquest disc hi ha una versió en català d'un tema, el Hey Hey My My, del Neil Young. Agenda, notícies, efemèrides... etcètera, etcètera.
Molt bé.
Doncs jo...
Ai, que va ser el Dia Mundial del Teatre. No sé si heu anat a veure alguna obra de teatre si recentment que pugueu recomanar.
Tot ocells, al Cursal a Manresa. Vam anar el dia de cap butaca buida.
Va ser un èxit, per cert.
Va ser un èxit. 3 hores de obra de teatre. O sigui, hi ha un descans d'uns 20 minuts o així. Conflicte, l'argument gira entorn al conflicte palestí-israelià, no? Però bueno, no dono més dades perquè és prou és prou complexa i la veritat és que és una passada, la Clara Segura.
La Clara Segura.
A mi m'agrada moltíssim.
Que també canta la Clara Segura.
Sí, bueno, Clara Segura ara està fent tantes coses que la veiem per tot arreu. Jo us recomano que aneu al cine, aneu al teatre, gaudiu d'aquest dia fantàstic.
I aquesta tarda, per cert, recordem que ahir entrevistàvem a la Mònica Luchetti al Pai Roses, avui a les 7, crec que és a les 7, sí, a les 7 de la tarda, organitza Òmnium Rubí i forma part del Dia de la Dona, la programació del Dia de la Dona. Ahir entrevistàvem a la Mònica Luchetti, una dona molt interessant, actriu i directora, i és una recomanació perquè fa un repàs per la lluita de les dones des de les primeres èpoques de les indústries, no? fins ara, i l'obra acaba cada vegada que es fa un bolo amb el número i els noms de dones que han matat a Catalunya. Per tant, cada vegada han de canviar el final. Ahir ens ho explicava la Mònica Luchetti, perquè malauradament cada vegada que fan un bolo
doncs, han d'anar incorporant.
Una parella o exparella ha matat a la seva dona o exdona.
Molt bé. Jo us recomano que escolteu la remissió també del programa Les Divines, perquè ahir entrevistàvem una de les protagonistes de la campanya de la Generalitat Cultura per Tothom. És una noia autista, amb Asperger, en tal, i amb ella vam estar parlant de tot, no? De cultura, també, de tal, i val, vaja, jo em va agradar molt i penso que val molt la pena que la recupereu.
Doncs aprofitem el cap de setmana, no anem a llocs on ens puguin portar els onades, i fem totes aquestes coses. Un minutet i seran les 11 del matí, ja sabeu que arriba la Pamela Martínez per actualitzar la informació, en aquest cas, al butlletí. Després no marxeu, perquè parlarem de moltes més coses.
Són les 11 del matí.
Ràdio Rubí, notícies.